de setembre es commemora el Dia Internacional a la Prevenció del Suïcidi, un problema de salut pública que, segons l'Organització Mundial de la Salut, acaba cada any amb la vida de prop de 80.000 persones al món. A Espanya, el suïcidi és la primera causa de mort no natural i la segona entre joves d'entre 15 i 29 anys. Tot i això, continua sent un tema ple de silencis i tabús. Avui hem volgut saber què s'està fent a nivell local a les nostres comarques i la realitat és desigual. Municipis com Bicorb i Vallada encara no compten amb mesures específiques. A Vallada, de moment, no hi ha una estratègia municipal concreta des de la prevenció del suïcidi, ja que no es tracta d'un tema molt concurrent al municipi. María José Tortosa és alcaldessa de Vallada.
En Vallada, en l'últim any, no n'ha hagut ninguno. Sí que n'hem tingut algun, però en l'últim any no n'ha hagut ninguno. I en quant a mesures, no sé, especials i definides, nosaltres no en tinguem. Sí que es treballa en la joventut, es treballa en l'institut, es treballa des de l'espai jove, però mesures, vull dir, intentes avis saludables, intentes que la gent es puga tenir una bona relació, un bon oci.
A Bicorb, amb poc més de 1.000 habitants, tampoc hi ha mesures específiques en matèria de prevenció del suïcidi. Núria Mengual és alcaldessa de Bicorb.
No tinc res, ni tenim protocol, ni tenim res, la veritat. Som un ajuntament xicotet, que la veritat és que aquestes coses pues, no compten poc. Ens hem vist, home, al llarg de la història pues sí, n'hi ha hagut algun cas de suïcidi, però que vull dir que no és un tema que sigui així pues, molt destacat, que així no estem fent, no tenim res, a banda de, a lo millor, donar difusió quan se'ns arriba pues, del tema del govern o del tema, pues, això, del número de telèfon este que pots cridar o tal, més enllà d'això no fem res més.
El suïcidi continua sent una de les grans assignatures pendents de la nostra societat. Els experts insisteixen que cal previndre des de l'educació, donar més recursos a la salut mental i fomentar espais de confiança per a compartir el que sentim. La realitat local mostra aquesta desigualtat. El suïcidi s'ha convertit en una de les principals causes de mort no natural a la Comunitat Valenciana, amb una tendència preocupant en els últims anys. Les dades oficials mostren que l'any 2023 es va registrar la xifra més alta des de l'any 1980, amb 468 persones que es van llevar la vida. Aquesta dada suposa un increment del 5% respecte a l'any 2022, amb 445 casos, i confirma dos anys consecutius de creixement després dels 403 casos a l'any 2021. La taxa es situa en 9 suïcidis per cada 100.000 habitants, fet que col·loca la regió com la setena autonomia amb major incidència a l'Estat. L'afectació no és homogènia. El grup més colpejat és el de les persones entre 45 i 54 anys, amb prop de 21% dels casos. També preocupa l'augment entre adolescents i joves, que han passat dels 36 casos a l'any 2022 a 45 al 2023. La xifra més alta en 14 anys. Quasi una de cada 10 víctimes tenia entre 15 i 29 anys. Durant la pandèmia de la Covid es van registrar oscil·lacions. El 2020 es va comptabilitzar 440 suïcidis, però el 2021 la xifra es va descendir fins 403. Tanmateix, la recuperació de la normalitat social no ha vingut acompanyada d'una millora en salut mental, sinó del contrari. Els casos han tornat a créixer amb força, assolint el màxim històric en 2023. Si revisem l'última dècada, les dades mostren una oscil·lació constant amb un repunt en els últims anys. En 2017 hi va haver 397 suïcidis, en 2018 396, 2019 450, 2020, és a dir el Covid, 440, en 2021 403, 2022 445 i 2023 468. De moment, no s'han publicat xifres oficials de suïcidis per a la Comunitat Valenciana corresponents a l'any 2024 i 2025. Les últimes dades disponibles són l'any 2023. Pel que fa a 2024, només tenim incidis provisionals a nivell estatal. A Espanya, els suïcidis van disminuir un 6,6% respecte a l'any anterior. No obstant això, aquestes dades són molt generals i no ofereixen dades concretes per a la Comunitat Valenciana. Per a l'any 2025, per ara només hi ha notícies sobre iniciatives preventives, com ara el primer pla de prevenció del suïcidi, dotat de més de 2 milions d'euros aprovat per al 2025, però no s'han publicat xifres sobre el nombre de suïcidis. Les xifres evidencien que el suïcidi és un problema de salut pública de primer ordre a la Comunitat Valenciana. L'increment d'estos casos, especialment entre joves, mostra la necessitat d'impulsar polítiques més ambicioses en matèria de prevenció, acompanyament i recursos de salut mental.
Un reportatge de Carla Benavent. Bon treball, Carla.
Gràcies.
Tenim ara mateix amb nosaltres, així a l'estudi, a Irene Gómez, ella psicòloga. Irene, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Gràcies de nou per estar amb nosaltres en un dia, bueno, no sé si dir un dia especial, però sí que almenys un dia per a parlar-ne del tema que pot ser durant la resta de l'any no es parla, no, Irene?
Un dia especial i un dia important, no? Perquè al final el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi implica la lluita, i jo sempre explico que la lluita contra el suïcidi passa per la prevenció i passa també per la visibilització. Aleshores, tot el que sigui donar-li visibilització va ajudar moltíssim.
Irene, com es pot detectar que una persona del nostre entorn està plantejant-se llevar-se la vida?
És una pregunta molt important, i tot i que sí que és cert que les persones que estem al voltant a vegades patim, perquè moltes vegades sol ser invisible, sí que hi ha algunes cosetes que ens poden ajudar. Cosetes com, per exemple, canvis molt bruscos de conducta, cosetes com, per exemple, l'aïllament, coses com verbalitzacions del tipus ja no fas res així, o veig tot molt oscur, coses com lo típic, no? Despedides, cartes, o inclús coses més sutils com regalar coses importants. Són conductes que, si estem propet de gent a la que estimem, podem observar.
A mi hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció en el reportatge que ha fet Carla, de totes les xifres que hem donat. N'hi ha una que em cridarà especialment l'atenció, i no per a bé, que és que el suïcidi a Espanya és la segona causa de mort entre els joves d'entre 15 i 29 anys, és a dir, entre les persones que ara mateix estem així en esta taula.
Sí.
Joder, perdó per parlar mal, però joder, Irene.
És molt important tenir en compte aquestes xifres, perquè al final estan donant molta informació, informació sobre necessitats de la població que està avui així. Aleshores, tindre en compte tot això pot fomentar o pot ajudar a que es prenguin mesures per a implementar plans de prevenció, per a donar-li la importància que requereix. Com bé comentàveu, és una de les primeres causes de mort no natural a Espanya, i sobretot en joves, i el que preocupa més encara, inclús en població infantil, tot i que gràcies a Déu, a lo que siga, és menys freqüent, sí que estem veient un augment de conductes com la ideació o conductes inclús autolesives. Aleshores, és un tema que requereix donar-li visibilitat.
Creus que les xarxes socials, o per exemple també el ciberbullying, o jo diria com casos així, pot afectar i pot provocar que algú suïcide?
Sí. Sí, però sempre m'agrada posar damunt la taula el matís, no? Perquè sí que és cert que les xarxes socials poden arribar a afectar, però també ens poden ajudar molt, molt de cara a arribar a totes aquestes persones que a lo millor ho estan passant mal, totes aquestes persones que a lo millor no tenen aquí parlar-ho, comentar-ho, compartir-ho. Aleshores, tot i que sí que és cert que problemes reals que estan a dia d'avui, com el ciberbullying o aquest tipus de qüestions, estan ahí presents, també trobo que les xarxes socials ens poden ajudar moltíssim.
Jo deia a l'inici que una de les coses més importants en la prevenció del suïcidi és la xarxa que t'envolta, que a més també és precisament el que després, quan desgraciadament ocorren aquestes coses, són els que pitjor ho passen.
Sí.
Els que es queden, no la persona que se'n va. Com, Irene, jo sé que és difícil aquesta pregunta, però com s'ha de teixir eixa xarxa, especialment, insistisc, en la gent més jove?
És complicat per a la mateixa persona que ho pateix i per a les persones que estan al voltant. Aleshores, jo sempre explico que moltes vegades la persona que ho pateix a lo millor no necessita una solució immediata, a lo millor necessita un sostén, que l'acompanyin, que estiguin presents, que pregunten, i això és un altre meló, parlant en plata, perquè moltes vegades es té por de preguntar o es té por d'estar ahí, no? Ens dona reparo, a lo millor per por a posar damunt la taula una idea, quan realment això s'ha vist que no, que el fet de preguntar, inclús preguntar directament, pot ajudar a que l'altra persona se senti acompanyada, pot ajudar a que l'altra persona s'obriga, inclús això pot arribar a salvar una vida. Aleshores, és important que cuidem de la gent que tenim al voltant, que fem xarxa i sobretot que estem presents.
Irene, com tractaries a una persona i quin seria el consell que li donaries si el va a la consulta i el diu, mira, és que he tingut una experiència en la meva vida que està fent-me plantejar llevar-me la vida?
És complicat, és complicat, però el primer que faria és, com bé acabo de comentar, donar-li sostén, donar-li molt de cariño, abraçar-li la necessitat que porta a consulta i, ojo, no normalitzar-ho, però sí donar-li visibilitat. Per què? Perquè moltes vegades aquests pensaments són molt més freqüents de lo que mos pensem. Uh-huh. És a dir, moltes persones que potser estan fotudes, però fotudes, se'ls pot passar pel cap un pensament, i així sempre faig molt d'hincapié, i això vull remarcar-ho, que pensar-ho no és igual a fer-ho. Aleshores, si jo tinc clar que pensar-ho no és igual a fer-ho...
Molt important, això, eh?
Sí. I ho compte, perquè és que fa molta por comptar-ho, però si jo sé que pensar no és igual a fer-ho i ho compte, puc donar-li l'oportunitat a la persona que tinc al costat de que m'acompanyi, de que me pregunte, de que estigui un poc més propet. Aleshores, jo sempre agraïs molt que m'ho compten, perquè això me dona l'oportunitat d'ajudar. I, des de luego, faig... o faig hincapié en que ho compten, en les persones que tenen proper, perquè una mare, un amic, un germà, una parella que ho sap, és una mare, un amic, un germà, una parella que va estar més proper. I això és el que, torna a repetir, pot arribar a salvar una vida.
I què n'hi ha de recursos? Perquè Carla ha parlat, com bé hem escoltat, no? amb municipis, en este cas minuts, perquè el divendres, després demà, tindrem a l'alcalde de Xàtiva així amb nosaltres, i sens dubte una de les preguntes que anem a fer-li és quins recursos té Xàtiva per a fer front a això, però és curiós i no deixa de ser, al meu punt de vista, fins i tot alarmant, que n'hi hagi municipis que... s'entenga això que vaig a dir, entre cometes, per l'excusa de ser municipis menuts, no es destinen recursos a això, que jo sé que moltes vegades les partides pressupostàries no ixen, i això és una cosa que totes i tots sabem, però tal vegada en este cas sí que les administracions que estan per dalt, és a dir, conselleria, en este cas sanitat o la Generalitat o el govern d'Espanya, hauria d'implementar recursos també, perquè sempre diguem que allò rural existís, però la salut mental en allò rural també existís, Irene.
Totalment, totalment, i per desgràcia és evident que hi ha una falta de recursos dirigits a aquest tipus de dispositius o a plantejar estratègies de cara a la prevenció. Jo crec que és un poc per el desconeixement o inclús per el que comentàvem abans, no? Hi ha com molta por a parlar-ho, a posar-ho damunt la taula, però sí que és cert que fa falta destinar majors recursos a nivell d'escoles, a nivell d'instituts, a nivell de dispositius socials, a nivell de visibilització, de prevenció, fa falta. I com bé comentes, això és una cosa que si... Per desgràcia, jo sé que no ho fan aposta, però si les institucions no posen de la seva part i li dediquen recursos, és complicat poder abordar-ho en el dia a dia.
Quines iniciatives posaries tu, per exemple, com estava dient Jordi, en els municipis més menuts per a conscienciar a la gent?
És una pregunta complicada, no? Però potser començaria des dels dispositius més socials, com ajuntaments, escoles, llocs d'oci, de cara a que augmenti el que estàvem comentant abans, ixa visibilització. És a dir, poder posar-ho damunt la taula perquè a partir d'ahí, bé siga des d'aquests dispositius que hem comentat o bé siga des de donar-li la importància que requereix, es puga atendre. Així ni tot el que estem comentant és complicat perquè de tenen o entren en joc una muntona de factors.
Jo vull que per últim donis un missatge a tota la gent que ara mateix està patint o passant un mal moment i que espere que estiga escoltant-nos i pugues ajudar-li amb un missatge.
Jo diria que el suïcidi es pot previndre si el deixem de callar, perquè al final parlar, escoltar o demanar ajuda pot arribar a salvar vides.
Ahí está el titular de la noticia para
tal
la web.
Irene
Gómez, gràcies per tornar a estar de nou amb nosaltres a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Ens encanta parlar amb psicòlogues que a més sou d'ací, que a més sou tan joves i teniu tanta espenta. Gràcies de veres per passar un ratet amb nosaltres. Recordar als i les oients que existís un telèfon per a la prevenció del suïcidi en un dia com avui, que és el 024, és un telèfon gratuït, operatiu 24/7, i que Irene, el que deies tu, que si necessitem que ens donen la mà, demanem-la també, de vegades, que no passa res, eh?
Totalment, moltíssimes gràcies als dos.
Cuida't molt, Irene, Carla, gran treball. Adeu.
Gràcies.